de Podemos.
I us parlem d'una altra qüestió. El portaveu d'Esquerra al Congrés, en Joan Tardà, i l'exdiputat de la CUP al Parlament, David Fernández, van visitar ahir a la presó de Logroño el secretari general de Sortu, Arnaldo Otegi.
Institucions penitenciàries els havia denegat reiteradament la visita, però finalment els van concedir el permís 9 dies abans que Otegi surti en llibertat després de complir 6 anys i mig de presó per intentar reconstruir Batasuna.
David Fernández, bon dia.
Bon dia, Mònica.
Amb quin argument no deixaven visitar David Fernández Arnaldo Otegi?
Doncs la veritat és que amb un silenci administratiu, és a dir, sense donar resposta i per tant generar una situació d'indefensió, perquè quan estigués motivada a la denegació es podia recórrer, però sí. Han sigut els darrers 3 anys particularment, no? Un silenci administratiu bastant casquià.
Per tant, quants anys feia que David Fernández no veia Arnaldo Otegi?
Doncs feia 7 anys.
Set anys. I com ha canviat Arnaldo Otegi durant aquests 7 anys? Què ha vist de diferent David Fernández després de parlar una hora amb ell?
Doncs l'home l'he vist igual, eh? En moltes coses hi ha coses que no canvien mai. I el somriure està intacte, i la convicció i la determinació. I el que ha canviat és un vidre gruixudíssim, no? I una comunicació intervinguda, òbviament.
David Fernández, Arnaldo Otegi té intenció i ganes de presentar-se com a candidat a l'Endacari. Podrà fer-ho? Hi ha alguna escletxa d'aquesta inhabilitació que li marca fins al 2021 no poder-se presentar en unes eleccions?
Jo crec que hi ha dues respostes, eh? Una que li correspon, òbviament, a l'Esquerra Berchale i al que significa Euskal Herria Bildu, i la coalició ho han de decidir ells, per tant, els hi correspon, però i l'Arnaldo deia que era el menor dels seus problemes, no? Que l'important és que els processos cap a la llibertat i cap a, no?, la resolució de tot el que encara queda per resoldre el País Basc avancin, i l'altra és la qüestió jurídica, no? No és ara una paradoxa que per comprometre's amb la pau l'Estat li va declarar la guerra, i una guerra que encara vol continuar avui amb aquesta suspensió dels drets civils i polítics fonamentals. I jurídicament l'opció que ha triat l'Estat espanyol és antijurídica. És inaplicable, és a dir, la jurisprudència és estricta i tal com està avui redactada la sentència del cas Bataragune, una sentència que està recorreguda també al Tribunal d'Estrasburg i que també caldrà veure com acaba, no és aplicable. Hi ha hagut antecedents també al País Basc, en el cas d'un diputat d'Euskal Herria Bildu, amb una situació similar, que finalment substituiria Laura Mintegui i és diputat. Però veurem, perquè en el regne de l'arbitrarietat tot és possible, que és l'Estat espanyol, i per tant seria una resolució pràcticament ad hoc, a dominem, feta específicament contra Arnaldo Otegi per evitar la possibilitat que fos capdallista a les eleccions basques, que seran a l'octubre, o si no s'anticipen, depèn també del calendari de l'Estat espanyol.
Un dels arguments d'Arnaldo Otegi era, per tirar endavant el procés de pau a Euskal Herria, una de les qüestions que hi era, encara que amb l'Estat hi hagi dificultats per apropar presos, per tirar endavant determinades coses, l'Esquerra Versàlia ha de fer la via unilateral, abandonament de la violència, i aquesta era la seva lluita i el seu projecte. Una cosa, David Fernández, han parlat d'aquesta via unilateral, que és molt diferent, salvant totes les distàncies, tant a Euskadi com a Catalunya?
Sí, i jo crec que més ahir, per suposat, va sortir amb la xerrada, no?, també amb en Joan Tardà, i sortia també una reflexió, no?, de que quantes coses han canviat en aquests 6 anys, no?, que feies la pregunta al principi. Ha canviat molt el País Basc. El País Basc, sens dubte, no és el mateix País Basc de l'octubre del 2009, quan Arnaldo Otegi i Rafa Díez i tots els companys eren detinguts, i ha canviat per aquesta aposta unilateral i irreversible de l'esquerra Berchale. I jo, llegint-li també les darreres entrevistes, també molt convençut, no?, de que aquesta era, no?, segurament l'única via vàlida per continuar avançant, donades les circumstàncies i la conjuntura i l'estructura també de l'Estat espanyol, que és incapaç de reconèixer no ja la sobirania dels respectius pobles, sinó de reconèixer un referèndum, perquè tant ell manté la tesi que reconèixer, no?, la capacitat de decidir del poble de Catalunya és tant com reconèixer la seva sobirania, i per tant trenca allò monolític, no?, que conforma el nacionalisme d'Estat, que és la unitat d'Espanya, anem a dir-ho així, no? Per tant, unilateralitat i irreversibilitat i construcció d'alternatives, perquè això no és el Regne Unit, i a l'altra banda no hi ha David Cameron, anem a dir-ho així.
Interès per les eleccions, pels resultats de les negociacions o per unes futures eleccions espanyoles. Hernando Otegi, quin govern vol a Espanya?
Ja sé que és una interposició per la parella,
sí.
Però òbviament va sortir ahir a la conversa.
Segur.
Finalment és la secretària general de Sorto, no? I per tant segueix l'actualitat. I ho veia, home, amb evident interès, però hi ha moltes dificultats, no? Perquè hi hagués la hipòtesi, anem a dir-ho així, d'un canvi a l'estat espanyol que canviï o que capgiri tota la cultura política de les darreres dècades i segurament d'uns quants segles, ho veia complicat, però estava pendent, no? Estava pendent de si era com tothom, si s'articulava aquesta opció que ara s'està parlant entre el PSOE, de Pedro Sánchez i Podemos, i sempre la sortida del règim, no? que hi hagués un bloc monolític i que hi hagués una sortida de règim, que seria entre el PP, entre el PSOE i Ciutadans, amb fórmules de geometria variable, segurament, no? Però per suposat, perquè també del que passi a l'Estat, òbviament, depèn del futur dels països catalans i del País Basc.
David Fernández, moltes gràcies per atendre'ns aquest matí. Que vagi bé, que tingui un bon dia.
A vosaltres i una salutació al Corrascales, que corren contra la precarietat aquests dies.
Moltes gràcies, que vagi bé.
Bon dia.